Fabricació pròpia.
A tothom. Avui, per començar, us demanem que, si vau néixer a l'època dels 70 o abans, recordeu què passava a Europa fa 30 anys. Sonava, doncs, aquesta música, la música que estem escoltant ara mateix, els Baltimora amb Tarzan Boy. Estem situats. Doncs bé, en els últims 50 anys, Europa, la nostra Europa, l'Europa de tots, ha participat en conflictes armats, en tractats de pau, en acords secrets de comerç i al mateix temps també ha estat testimoni de genocidis i de crims contra la humanitat. I nosaltres, mentrestant, preníem el sol a la platja sota els avions de combat. Aquesta és una de les reflexions que fa una de les protagonistes de l'obra La filla de l'est, que per cert es pot veure al Nacional fins a mitjans de febrer. I avui en parlarem al programa, perquè la seva protagonista i dramaturga de l'obra, l'actriu Gemma Prió, vindrà al Fabricació. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Bona tarda.
Molt bona tarda. La sotsdirecció, els guions Candela Figueres.
Molt bona tarda.
A la producció, Nuri Francisco.
Oh, 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 oh.
Ja ho tens aquí al cap, si no tenies tema.
Fins l'any que ve. Oh, oh, oh. Sí, sí.
Ho has pronunciat d'una manera que primer pensava, què li passa ara amb la O?
Està agafant un atac.
Està recitant, no? A la producció també en Ferran Capdevila dins de la peixera, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i la interpretació simultània, la Marta Medina i la Paula Moreno. Al món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Vinga. Oh! És màgia!
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Jarque avui farà la digestió amb el professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, el nostre Josep Maria Picola, Jarque, amb una de les polèmiques servides aquest cap de setmana, a X,
exacte,
en l'antic
exacte.
Twitter.
Amb ser tan gana entremig i aquesta doncs, cadena de menjar ràpid, d'entrepans... No, i avui que és el dia del community manager, jo crec que no tenen, no estan al seu millor moment.
Clar, això ha provocat una crisi reputacional, que en parlarem, d'aquesta empresa de menjar ràpid, i és per això que amb el professor Picola, no, Jarque, fareu la digestió sobre aquesta bufetada pública.
De ser tan gana,
Picola,
sí, sí.
Un terratrèmol en la línia de flotació reputacional, que en parlarem avui amb el Picola. I a continuació, a quarts de quatre, posarem l'agenda del dia. Avui amb en Pau Massip. Amb ell repassarem la setmana que ve. I a continuació parlarem amb la gent de Verificat perquè ens parlin aquest dilluns sobre l'abordatge de la reincidència delictiva vinculada a la immigració, que, com ja sabeu, darrerament ha encès el debat polític i social. Però a què fa referència justament aquest concepte i les dades que es donen? Els estrangers reincideixen més? Els governs poden expulsar els immigrants reincidents? Verificat, l'associació que, com ja sabeu, es dedica a verificar fets, ha estudiat aquestes dades i ja ens explicarà els resultats. I a les 4, avui conversarem amb l'actriu Gemma Brió. I el que acabeu de les 4, parlarem amb l'actriu, com dèiem abans, i dramaturga Gemma Brió. Des de la setmana passada podeu veure a la sala Tallers del Nacional l'obra La filla de l'Est, és la història dels Balcans, que ens fa saltar unes alarmes que avui dia no hauríem d'ignorar. I així ho reivindica doncs, aquesta producció de la companyia Les Llibertàries. A més, també tindrem la visió de Manuel Manonelles per parlar d'altres temes de l'actualitat internacional, com per exemple l'abandonament de Ron DeSantis, el fòrum de Davos o els nous reis a Dinamarca. I amb en Pau Gascó, amb Pau Gascó, avui al Bonateca. Continuarem posant música dels 90, però, en aquest cas, per parlar dels 30 anys que es va fer servir la primera escuma, el bulli, no sé si ho recordareu, i per celebrar-ho tenim preparat un superbonateca. A partir de les 5, avui en Pau Gascó ens porta a Philippe Regol. El Philippe Regol és Premi Nacional de Gastronomia i és un dels prestigiosos observadors gastronòmics del món, gairebé, Hard, que podríem dir.
Ui, tant, una institució.
I amb ell, ja veureu aquest...
Hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
Val.
Bé, amb en Josep Maria Minguella i el Val del Francisco dient...
Jo no tinc
no sé si creure o no. Doncs bé, comentarem el que va passar ahir a Madrid.
Ui! Ja serà un.
A la tertúlia esportiva i també la victòria del Girona.
Home. I del Barça.
Bueno, va.
No,
sí,
no?
Segur?
Sí?
No? No sé. Exacte. Mira, li preguntarem al Minguella si li ve de gust parlar del Barça o no. I així arribarem a les 6 de la tarda. Set minuts que passen de 2:15. Ara sí, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Bon any i bon dilluns.
I sí, és un bon dia perquè Corea del Nord encara no ha disparat el dron submarí nuclear amb capacitat de generar tsunamis radioactius. Això, per tant, d'entrada, és començar bé la setmana.
Sí, o sigui que ja podrem dir, des d'ara fins que acabi l'any, bon any, i que bé que Corea del Nord encara no ha llançat...
No ha disparat encara el petardot aquest. Podríem, per tant, estar molt pitjor. Això d'entrada.
Petardot.
Això d'entrada.
Sí, sí.
Més bones notícies, perquè McDonald's ha escollit Barcelona per celebrar a l'abril la seva primera convenció fora dels Estats Units.
Notícies a la part, eh? A la part.
Som allà mateix. De fet, amb el tema congressos, hem guanyat oficialment la partida a Madrid i aquí no hi ha bar, aquí no hi ha bar...
Ni Villarato.
Res. De fet, aquest 2024 acollirà un total de 2.000 congressos amb moltes sorpreses, però una que destaca per sobre de les altres, que és aquesta convenció global de McDonald's, que seria com el Mobile World Congress de les hamburgueses. Pels que no hi estem gaire basats, doncs vindria a ser això mateix. Estem parlant d'una fita històrica perquè serà la primera vegada en 80 anys... Que això són molts anys.
Home, una vida.
Les hamburgueses eren en blanc i negre abans. Els anys, o sigui, fa 80 anys.
Sí. I depèn de quines... De quan les miraves, hi havia ratlles aquelles de borroses de programació.
Codificades. Codificades. Doncs sí, de fet, això ja fa 80 anys que se celebra i aquest gran esdeveniment doncs, serà la primera vegada que se celebri fora dels Estats Units. La gran festa dels empresaris del Big Mac serà del 8 a l'11 d'abril i s'ha escollit la capital catalana per la capacitat organitzativa de Barcelona, la bona connectivitat internacional, la qualitat de l'allotjament... els que se'l poden pagar, i l'afany de la multinacional de mimar el mercat europeu. Sabeu que s'hi celebra, per cert, a Madrid del 8 a l'11 d'abril?
Les mateixes dates, eh?
Ho he buscat? Perquè hi ha un buscador de congressos.
Ah, sí?
D'arreu del món o d'Espanya?
Jo, a Madrid hi és, perquè a Madrid ho tenen tot. Clar. No els hi falta.
Fins i tot
no els hi falta de
tot. Tot, que també hi ha Trifulgues, ara me'n formuleu, eh?
Ai, sí, és veritat, sí, la Ayuso.
Ui, pues, primer deien que segurament era bé, allò posar la poteta a un globus sonda per veure què tal, i ara diuen que calla, que vagi en sèrio, la cosa.
M40 en un circuit urbà.
Almenys hi passarà algú.
És preciós, eh? Està molt ben il·luminat, allò. Hi ha quatre carrils, allò és com... allò és el futur. Bé, del 8 a l'11 d'abril a Madrid s'hi celebra el Mercado de la Filatelia. Que a veure, que està bé, és una cita imprescindible pels amants de la filatèlia i la numismàtica, on podran mostrar els seus segells i sondes. Posa sondes, no té cap sentit. Tot plegat serà a la plaça Monedes.
Monedes. Ha fet un copy-paste i després sondes.
Aquests gran actors que tinc, que m'han escrit aquí.
Però és que ni està escrit, sondes.
Ho he llegit ella, no? He escrit mondes, dic, bueno, deu ser sondes, però dic, ja, sí que és veritat que és per gent gran, això de la numismàtica, però d'aquí...
És més fàcil llegir monedes que sondes de mondes.
Ja ho trobes
tot
allà, tot allà.
Però no sé què m'ha passat.
Tu ets molt fan de la numismàtica. De fet, ens vas fer una secció una vegada explicant-nos les monedes més curioses del món. Vull dir que tens futur en aquest...
aquesta
convenció.
Però és que, a més, l'única que es fa és curiós. Vull dir, del 8 a l'11... No, del 8 a l'11 a Madrid...
No hi ha cap altre congrés.
No hi ha cap altre congrés. Aquí tindrem els Big Macs, però que repartirem Big Macs al metro, i allà, monedetes i segells i sondes. Bé, total, que el Mac Congrés, s'hi presentarà novetats mundials, plans de futur de la multinacional i presentacions de producte, i aquí jo m'he crescut, perquè he pensat que podríem, per exemple, presentar a la gent de McDonald's el Pam to Mac...
Oh!
Cat.
Mare meva! Bravo. Això computa, eh?
Això ha de ser premi, ja. Passa la final.
La fa guanyadora aquesta setmana, sí, directament.
A mi em sap greu, perquè el Mac productor ens ha passat dades i diu que el McDonald's diu que no té 80 anys. Que està fundat el 1955.
Quina bufetada, eh? Quin directe.
No sé sumar jo.
No. Això és
sí,
algú... aquí hi ha una explicació, segur.
S'ha de contrastar.
Segur.
En quin any dius que es va fer el McDonald's? Es va fundar?
El 1955. Això ens ha passat el Mac productor.
Clar, fa 68 anys.
Clar, llavors...
Hi ha un buit.
Aquí hi ha un buit que s'ha de treballar.
No, que hi ha un número 8.
He de contrastar les meves fonts.
Un moment. Podria ser que fundació com a tal... fos l'any que tu has dit. Però que abans ja hi hagués un senyor que fes hamburgueses, que li deien el senyor Mac, o el senyor Donald, o el senyor Donald, que aleshores, clar, ell ja estava allà, saps què vull dir? I llavors ja fa 80 anys. Vull dir, és que a vegades, quan comença a ser una empresa, de quan comença la idea, hi ha una variació de 80 anys.
Clar, els namings, això, el registre...
Tenim ara mateix el sistema...
No, tot és que ara mateix...
Computacional, que està a punt d'esclatar.
Sí, m'està a punt d'explotar el cap, la sonda.
Però escolta, això no és problema teu, això és problema d'aquesta gent que ha convocat aquest 80è.
Exacte, no? Per fer-ho rodó, i fa 4 dies que ho fan
nosaltres
això.
Nosaltres aquí ho estem posant, doncs, en dubte.
Exacte.
A veure, que no
però
surten els
bé.
Números.
Això vol dir que el Ferran ens escolta i això està molt bé.
Clar. Sí que està bé que el productor estigui
a la guai. Que estigui el quite. Contrastarem aquesta informació.
Sí, home, sí.
En qualsevol cas, Mercè, siguin 80 anys o faci 4 dies que fan aquest congrés, és la primera vegada que se celebrarà fora dels Estats Units i això és irrefutable. També he pensat que, com que McDonald's vindrà aquí, que presenti productes com més de la més nostres, un McFlurry de crema catalana, això també estaria molt bé, o uns McNuggets de calçot amb salsa romesco, tot això si el Nando Jubany no els hi roba abans alguna idea, que ja ho sabeu que ell, aquests mejunjes...
Va molt per davant.
Exacte, li fan molta gràcia. Potser aquestes creacions que avui hem llançat aquí des de la fabricació pròpia, per molts bons catalans que sigueu, bé, potser us semblen una mica rocambolesques. Però potser canvieu d'idea quan descobriu què serveixen alguns McDonald's de països com la Índia, el Japó o Singapur. Ja sabeu que McDonald's acostuma a adaptar, com dèiem, els seus menús als gustos de cada país. Per què? Doncs per fer encara més calaix. Per exemple, si viatgeu fins a Hong Kong, podeu provar les sausage en egg cheesy twisty pasta. Tot això, si sou capaços de dir, de demanar tot això.
Sí, impossible.
És un plat de fideus amb bou, espècies, pollastre i salsitxa, que seria l'equivalent als fideus a la cassola d'aquí.
Però l'hamburguesa no hi és, aquí.
Aquí no hi ha hamburguesa.
I el pa? Això està dins un pa.
No, és un plat.
Vale.
Però, Jan, com...
Digues.
si no hi ha hamburguesa...
No, home, però és que espera't.
I tampoc hi ha panet.
Aquí vinc per obrir-vos la ment.
Que no m'estrà,
Si aneu al Japó, per exemple, us serviran l'Ebi Filet, que és una hamburguesa de gambes arrebossades. Aquí sí que ensenyem el concepte d'hamburguesa, que aquí es podria fer amb gambes de Palamós, però sortiria per un ull de la cara cada hamburguesa.
No podries pagar-la, sí, clar.
No es podria pagar. Si sou per Singapur, us podeu demanar un McRice Burger, que és una hamburguesa de vedella o pollastre amb enciam i salsa, però en lloc de pa se serveix entre dues galatetes d'arròs, d'aquelles com de règim, que és com que, com si després de menjar una paella i un lemon pie, al cafè t'hi poses sacarina en lloc de sucre. És com voler fer trampes al solitari.
Tot suma o tot resta.
Exacte. Mira, el que suma definitivament és el que passa als Estats Units i al Canadà. Aquest McDonald's, podeu demanar-hi un sandwich de verdures i carn de llagosta, que molt probablement sigui la closca de la llagosta. Han fet un puré.
Surimi.
Exacte. Com lo dels... Què és allò? Allò què és?
Cranc. El surimi, en principi, ve del cranc.
Sí, entenc.
No sé de quina part.
I si és cranc, de veritat.
No ve del cranc.
No, que sí, que sí. Dic, no, sí.
En Ferran diu que no.
És una pasta,
que no sigui cranc, no vol dir...
Barrejat amb típex. El típex per espessir.
Què li està passant avui al Ferran? S'han verificat, avui.
No m'ha de contrastar.
És un...
Beriferran.
Beriferran, sí.
Si aneu, per exemple, per les Filipines i us ve de gust una mica de menjar ràpid, aquest us agradarà molt, que sapigueu que allà hi serveixen el mac spaghetti.
Però no hauria de ser dit això.
Doncs es veu que té molta tirada. Bueno. Una mena d'espaguetis amb salsa picant i trossets de formatge per sobre, molt desagradable a la vista, que jo he intentat posar-vos la imatge, però com veieu no ha tingut temps de carregar-se. I ha quedat com una línia horitzontal.
Ostres.
Va, amb tot. Us proposo una última parada en aquest viatge al món a través de diferents restaurants McDonald's, que és, no podria ser altre racó, que Itàlia.
Spaghetti, spaghetti.
Ecco, quan els italians s'atipen de menjar pizza, pasta i pesto, van al McDonald's, i això no ho dic jo, ho diuen les xifres, perquè Itàlia és el 12è país del món amb més McDonald's al seu territori, per darrere, per exemple, d'Alemanya, el Regne Unit i Brasil, però... atenció, perquè Itàlia té més McDonald's que Espanya, que això diu molt de la nostra gastronomia,
doncs sí,
i, diguéssim, del criteri dels espanyols.
Ho hagués dit mai, perquè allà aquesta gent no juga amb el menjar.
Només menja pasta.
Suspendre'm, però molt seriosament,
sí, home,
això.
Sí. Però jo crec que ja arriba un punt, és el que deia, que se n'atipen i volen variar. I allà sí que és veritat que no hi ha tants restaurants exòtics. Tiren molt de la cuina local. I, clar, quan volen una mica...
Ple culpable.
Exacte, allò, però, escolta, animar el paladar, doncs van al McDonald's.
Si us en recordeu, a Bologna, que ens van dir que no trobaven pizzas.
Veus? Sí.
A Itàlia.
Veus? Sí, segur que estava plegat de McDonald's. Clar. Bé, fixem-nos en dos productes sucosos que només podrem trobar al McDonald's d'Itàlia. El primer és Sweetie amb Nutella, que és pa d'hamburguesa amb Nutella, directament.
I això no ho poden importar ja cap aquí, per favor.
Això podríem establir connexions diplomàtiques, avui que ve el Manonelles.
Exportar, perdó.
Exacte. I també tenim els nuggets de parmesà i espinacs que et deuen quedar entre les dents, perquè els espinacs...
Sí, saps? Costa.
Ja, costa. I a més, si ho has de mossegar com si fos un nugget, sí, ja no hi ha manera de que allò se't desenganxi.
M'ha agradat molt la primera part, eh? Nuggets de parmesà, estava vejant i amb els espinacs ja... M'ha tocat a pujar la bala.
Si sou restauradors, també us agradarà saber que a Barcelona hi ha 24 McDonald's dels 100 que té repartits per tot Catalunya, i a tot Espanya hi ha 600 locals. Per tot això...
Doncs trobo que a Catalunya n'hi ha molts proporcionalment.
Ui, tant. Sí. Diria jo que una sisena part, però com que no sóc matemàtica no me la jugo. Per tot això, marqueu-vos aquestes dates al calendari. Del 8 a l'11 d'abril, McDonald's ens visita i nosaltres hem de rebre'ls amb propostes fermes per exportar al món la rica gastronomia catalana.
Ja està, ja ho tens.
Fins aquí. A mi m'agrada molt, el McDonald's.
Sou dels que pensa que ha millorat amb el temps, bla, 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 o...?
Ah, no ho sé, jo, això.
No
és el mateix.
Molt bo.
A mi m'agrada... Tinc la mania d'anar-hi, especialment quan vaig de viatge. No sé per què, però quan estic en un aeroport és com tinc necessitat de
menjar.
Sí, n'hi ha. Que a vegades no n'hi ha.
I love it. A veure, Francisco, toca't el cap, a veure.
És que estic veient unes imatges de... nens que se'ls estan vacunant, i jo tinc un problema amb les agulles. Ara ja no em puc treure del cap, això.
Ara
ja no vull parlar del que havia de parlar.
Vaja, tu, bueno, concentra't.
És justament ets l'únic que mires directament a la tele.
Sí,
i tu aixeques la vista i tens... Sí, exacte, la tele et mira tu.
És eslògan,
eh? Sí, a veure.
Avui parlarem d'aquelles bromes que us acaben sortint molt cares.
I started a joke.
Un tema autobiogràfic.
Exacte, exacte, t'he mirat per allò, però si estàs parlant de tu.
Ets tu mateix, sí, sí, no?
Bueno, és això el que no puc treure al cap. Convindreu que els aquí presents tenim certa tendència a l'humor.
Aquí, molt llaqui.
Sí, a xascarrillo.
Tota a fer brometes. Sí.
Quina ironia, quina cunyeta. No, això no serveix per res.
Ara, home, ja, clar, ben dit.
Sí que té raó, és que no serveix absolutament
per res. Jo no hi estic del tot d'acord.
Home, som especialistes a fer jajaja, que serveix.
I és una altra cosa.
Hi ha gent que ha fet, però... que, fet d'aquesta bonica afició una professió.
Oh, i tant.
I però no ha de servir per res, no, tampoc.
Sí. Per fer la vida més fàcil, potser, i més agradable. Doncs,
inclús per pagar factures, en el millor dels casos, si vius d'això.
Bueno, però un moment, que m'he perdut. Estàvem parlant de fer bromes a les factures?
Si comences fent brometes, fas comèdia, acabes sent el locutor d'un programa. Que sé.
Ah, no sé.
No,
per on
guionistes...
Sí, no, tampoc, deixa'l fer, deixa'l fer. És que no està bé.
Jo m'he perdut fa estona.
Fem una mica jajaja.
Sí. Ai, sí, Uri, tens raó.
Fem un... I endavant. Val, perfecte. Guanyar-se la vida a partir de l'ingeni no és un tema menor, des del meu punt de vista. Però a tots, en algun moment o altre, se'ns ha torçat alguna broma. Uh-huh. Heu fet alguna broma que no hagi sortit especialment bé?
Bastantes.
Com ara?
Dir a una persona, no tens nom de... d'aquesta persona, perquè aquesta persona és... Ui, no.
Què? Però on vas?
Digue'm. Fem la broma a una persona i ser tot molt ofensiva, la broma, però no sent-ne conscient, saps?
Sí,
ficar la pota, ficar la pota.
No, perfecte.
Li vols fer com una brometa.
Quan tu ets el graciosset del grup, tens una responsabilitat molt gran. Tens moltíssima
molt gran.
Pressió.
És com et sents cada dia, no?
Però és així. Jo he vingut d'aquí a cuidar el pap.
Però Uri és més el que és el públic, no, l'Uri? Jo, aquí
si
l'equip...
Però no. Si tot el dia està fent broma.
Sí, però no, però l'Uri és agraït.
Sóc un públic agraït.
És aquesta persona que riu les gràcies
perquè,
i que dona gust de tenir l'equip.
Ell genera molt d'humor i, a més, és molt agraït amb l'humor dels altres, encara que no arribi ni a la qualitat estàndard.
Totalment. O sigui, que això
vosaltres, que sou les que realment teniu l'ingeni, heu d'estar sempre com molt àgils, molt punyents, i això és molt difícil. No?
On vols anar a parar?
Sí, és que no entenc bé, ara.
Doncs que pot fer que a tant ingeni i tanta història al final acabis perdent una mica la perspectiva de la vida i les bromes se te'n vagin de les mans. Ai. Feta la intro, anem al que
aquests
ens ocupa, no?
Aquests qui eren els InSync.
Feta una intro que ens ha...
Quan arriba, a filar tot el que he filat després.
Ens ha destirotat moltíssim. Has obert com 80 fronts.
No teniu ni idea d'on sou ara mateix.
No.
Va, tornem a l'actualitat.
Bye, el seny i el sentit comú,
sí?
en favor de l'humor. És el cas d'un jove britànic a qui la Fiscalia Nacional Espanyola imputa un delicte de desordre públic per una brometa innocent que literalment li costarà per moltíssims calés.
Ai.
Ens hem de transportar el 3 de juliol del 2022 a l'aeroport de Gatwick, a Londres. I ja hi som. Estem d'acord que en un aeroport és millor no fer bromes. O segons quines bromes.
No
és el lloc.
Hi ha paraules que no es poden dir.
Perdona, mira, la setmana passada que ens va visitar Bruna Cosí, amb la pel·lícula, i ens va quedar claríssim que no es poden fer bromes en un aeroport.
Bueno, doncs queda clar. Hi ha gent que no ho té tan clar.
Això és així.
Des de l'11 de setembre del 2001 som conscients que hi ha, com deia la Marta, certes paraules que convindria evitar quan vas a un aeroport. Doncs aquest bon Jan, abans de pujar a un vol en destí a Menorca, no se li va ocórrer res millor que enviar un missatge als seus contactes via Snapchat a una fotografia seva on s'hi podia llegir: "Em disposo a fer explotar l'avió. Soc membre dels talibans."
Bomba! Sensual.
Un movimiento sensual.
Tot ha vingut per posar aquesta cançó.
Perquè volies escoltar-la el dilluns, no? Fantàstic. Fins, ja està.
Sabeu què és Snapchat?
Sí, home, era la xarxa social, no?
Xarxa que envies vídeos i fotos que s'esborren al cap d'uns instants.
Encara que existeix aquesta xarxa, em pensava que ja s'havia esborrat.
Oh, bravo.
Mare meva.
Bravo.
Hem començat forts, dilluns.
Clar, missatges que s'esborren automàticament és encara més sospitós.
Sí.
Perquè és com que tu no vols deixar rastre d'allò que estàs dient, no?
No, però, a veure, sospitós, deixar-ho ben clar. Hola, amics, què tal?
Sí, evidentment.
Vaig a fer explotar un avió.
Jo crec que aquests canals, que són com de contingut efímer, diguem-ho així, estan al radar del servei secret.
A mi m'hagués fet molta gràcia aquesta broma.
Sí, doncs no t'hagués fet gràcia com acaba, mira. Aquest missatge va ser interceptat pels serveis de seguretat del Regne Unit, perquè si tu poses paraules com talibán o explotar o avió i estàs a dins un aeroport...
Tot en una mateixa frase, més a més.
Automàticament van alertar les autoritats espanyoles, perquè l'OL anava cap a Menorca. Ràpidament s'activa el protocol i les autoritats espanyoles decideixen enviar ni més ni menys que un caça Eurofighter per escortar el vol fins a Menorca.
Boníssim.
Si això fos una pel·li, o si això fos als Estats Units, aquest vol no arriba a Menorca.
Mai.
La ficció ens ha ensenyat que abans de que una amenaça terrorista toqui sol estatunidenc, allò explota. Allò rebenta al mig de l'oceà.
Allò fa un pet. Però a mi m'encanta, m'imagino un noi aquest a l'avió veient l'Eurofighter i dir, aquí no, no anava amb ell, no?
No m'havia entès per res.
Xulo.
I a sobre he vist un caça.
Sí, sí, nanos.
L'avió va aterrar a una zona apartada de l'aeroport de Menorca, que tu ets un dels passatgers que vols arribar a l'hora a casa o on te sigui. I a més t'envia anat... Anava a dir una paraula.
Estava pensant, però... a Menorca tampoc estan gran, però si t'envien a un aeroport una mica lluny ja, del principal.
Clar, veritat,
total, que... estàs a 3 minuts de l'aeroport principal.
Estàs allà al costatet de la cala.
Segons on t'envien de lluny de l'aeroport, sí, ja pots saltar la valla i no et banyar.
Exacte, directament.
En fas a via. La Guàrdia Civil va procedir a l'arrest del jove bromista, que segurament anava a Magaluf. Per tant,
sí, home, esclar. On ha d'anar? On ha d'anar?
Magaluf. I aquí ve la pregunta, que és tot això qui ho paga? Aquesta és la pregunta que ens fem tots els catalans. No, no, no. Perquè això té un cost.
Clar. Menorca o Mallorca?
Això qui Menorca, Menorca.
Doncs Magaluf és Mallorca.
Això m'ho he tret jo de la mà i clarament no ho he contrastat.
És que ara he pensat...
Però tu ho has inventat, Magaluf.
Sí, això ho he dit jo.
Ah,
sí,
no, no, vale, ja està. No, no, només és que...
No, gràcies, Candela, per situar l'oient.
Vaya turista, no?, que se'n va a Menorca per després nadar fins a Mallorca.
Tampoc saben on van els britànics, eh?
Sí que és veritat que si va aparcar lluny, si va aterrar lluny de Menorca, potser efectivament va aparcar de Magaluf.
Doncs avui s'ha celebrat el judici i la fiscalia, que no sol·licita presó per aquest pobre noi,
no,
demana 22.500 euros de multa, només per fer la broma, i li hem de sumar, això sí, la indemnització al Ministeri de Defensa, que són uns 95.000 euros,
home,
que entenc que és la gasolina de l'Eurofighter.
És que l'Eurofighter, només d'arrencar-lo...
Sí,
trata d'arrencar-lo, Carlos, trata d'arrencar-lo. Però els Eurofighters no són el que també volen el dia de la hispanitat i tal?
Sí, bueno, és l'avió espanyol per excel·lència ara mateix, no? És el mega avió que tenim.
I s'està molta estona volant per allà dalt, eh? 95.000 euros...
Que vols dir, dipòsit de gasolina?
Calla que no foti una denúncia jo ara al Ministeri de Defensa per fer el xou i gastar els diners d'aquesta manera.
95.000 per Eurofighter,
per
llavors.
Per això.
Aquell dia deu sortir gratis, Candela. El dia de la hispanitat, allò...
Ho paguem, doncs.
Sí, sí, és evident. Clar, és un total de 117.500 euros.
Mare meva.
Que és el que vindria a ser un traster a Ciutat Vella, més o menys.
Sí, sí, sí. Un traster petit.
Tu, està calculat,
no,
això?
Per res, Mercè.
Ah.
Però,
a veure, per favor.
Un traster amb Magaluf.
Que cares m'estan sortint les meves bromes ara mateix. Caríssimes.
T'estàs sumant, pobreta. Avui tenim un problema amb les dades, no?
Bueno, a veure, però això sí... La gent que ens escolta, Mercè, sí, ja sap que jo zero rigor en el
meu cas. No diguis això.
No, Mercè, la gent que ens escolta, que sapigueu, és a dir, que no per tu ara haver llegit el missatge que has...
Clar.
Que no es pensin que aquí estem organitzant cap tipus
d'acció. Vols dir que l'haver-ho reproduït?
Exacte, que
això serveix
que,
per
ja, com? Que estic veient aterrar l'Eurofighter aquí, a comptes de bell lloc.
Que esteu fent ara aquí una crida d'alertada, res, no? No, al contrari, que aquí només estem reproduint un missatge.
El que passa és que hem dit les paraules clau en una mateixa frase.
No
estem dins d'un aeroport.
No repetirà aquell moment radiofònic. No,
jo crec que la història és això, que potser amb la teva ubicació ells fan la triangulen, saps? Estàs dins un aeroport perquè tenim la teva ubicació localitzada,
sí,
i fa servir aquestes paraules, per tant, alerta.
Saps quan tu envies visums, que s'ha posat molt de moda, que també pots posar...
Sí,
doncs
sí.
Vigila també quin concepte poses, perquè...
Vols dir que estàs pagant coses que no hauries de pagar?
Que et trucaran i et diran a qui li estaves fent la transferència, tu?
Però el visum, en principi,
de
jo podria...
De 5 euros per pagar armes per anar a un lloc.
Mira el que li va passar amb aquest noi.
Sí, exacte. Si us voleu dedicar a la comèdia i no teniu gaire clar quins són els límits de l'humor, jo crec que aquí teniu la primera classe. No es pot dir bomba en un aeroport.
Bomba!
Ja el tens.
Sensual. Un movimiento sensual. Mireu, el que serà la bomba serà el que passarà aquest diumenge a les 6.
Ai,
Déu meu. Sant Andreu...
Uf.
Contra Europa.
Llavors...
De qui sou?
Europa, per proximitat? L'Europa.
Sí? Jo de l'Europa, per proximitat, però em cau millor Sant Andreu. No sé què passa.
El Sant Andreu portava la samarreta a la senyera molt abans que el Barça la posés de moda.
Carai.
També és veritat que el Sant Andreu va ser... ha sobreviscut a Joan Gaspar com a president. Per tant, Sant Andreu.
Són dos clubs molt antics, no, crec?
Sí,
tots
dels més antics. I fixa't que aquest diumenge hi haurà aquest derbi, podríem dir, disputadíssim, però si no teniu entrades heu de saber que ja no n'hi ha. Estan esgotadíssimes. I és per això que volem confirmar aquesta notícia, perquè sí, aquí el Fabricació som de rigor.
Perquè on es juga? A Sant Andreu o a l'Europa?
A Sant Andreu. Llavors, el que farem és confirmar la notícia, per tant, penúltima hora, després de la pausa, amb el portaveu de la Unió Esportiva Sant Andreu.
Ara arriba. Bomba!
Ràdio Estel.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Un minut que passa de les 3 de la tarda. Ho dèiem abans, aquest diumenge l'estadi Narcís Sala acollirà el derbi Ciutadà de Moda. La Unió Esportiva Sant Andreu rep a l'Europa l'equip del barri de Gràcia. Un derbi que, a veure, en els darrers anys ha agafat molta volada i que aquest any, doncs, ho dèiem abans, ha venut totes les entrades i ho ha fet 10 dies abans del partit. Perquè ens puguem fer una idea, dijous passat es van esgotar per un partit que es disputarà aquest diumenge. Bé, el futbol popular, en general, podríem dir que passa per un molt bon moment i segurament per contraposició a com Dakar s'ha tornat al futbol d'èlit. Això podria ser una de les causes o de les contradiccions morals que significa ser seguidor d'un equip que fa coses com jugar Supercopes d'Espanya a Aràbia. Ens atén aquesta hora, en aquesta corresponsalia per al territori català del Fabricació, en Gerard Álvarez, és portaveu del Sant Andreu. Gerard, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Gerard, ens confirmes aquesta hora que, per tant, estan exaurides les entrades pel derbi de diumenge?
Totalment exaurides. En queden molt, molt poques que estan guardades exclusivament per socis, que a última hora doncs, encara estan intentant comprar, però vaja, està el camp totalment ple, està tot esgotat i l'aforament... La veritat és que donarà goig veure el partit del diumenge.
Gerard, explica'ns una mica o com preveniu quin serà l'ambient que es podrà viure al Narcís Sala aquest diumenge.
Bueno, comentava una mica l'efecte que està tenint ara el futbol popular en si, sobretot també el futbol de barri, el futbol doncs, que està emergent més a Barcelona, i realment jo crec que el que viurem aquí és l'essència de que és el futbol popular, que és la seva gent. La gent apassionada al futbol, la gent apassionada al seu equip, el del costat de casa, el del veí, el que tens un amic que juga també a futbol base, és una mica això. Jo crec que l'essència del futbol popular és la seva gent i crec que és el que viurem aquest diumenge. És un derbi, per mi, el primer derbi de Barcelona i entre dos grans clubs, que a més tenen dos grans aficions, com són el Sant Andreu i l'Europa.
Interessant el que has dit, Gerard. Per tu el primer derbi a Barcelona, eh?
Sí, sí, bueno, que geogràficament, si ens ho podem analitzar bé, seria així, jo crec, eh?
Fixa't una cosa, situem, perquè vosaltres sou cinquens al Sant Andreu i l'Europa és líder a només 4 punts. Clar, per tot el que ens has explicat, se li suma que esportivament podríem dir que és interessantíssim el partit de diumenge.
Sí, sí, és molt interessant. De fet, la temporada passada ja vam viure una situació semblant, perquè l'Europa era líder de tercera federació, nosaltres érem segons, molt apropet, i també doncs, va viure un partidàs, va haver molta expectació i passa el mateix ara amb aquest derbi, però sumant-li a més una categoria per sobre. Els dos clubs estem a segona res, a més doncs, estem jugant molt bé, tenim molt bons equips i les aficions estan més volcades que mai.
Clar. Vosaltres heu notat aquest augment que deies tu, que parlaves d'aquest interès pel futbol popular? O sigui, a banda de veure aquestes entrades exaurides en només 10 dies, no, Gerard? Hi ha aquest augment d'interès per part del barri en si i de fora del barri, que jo crec que potser és el que més crida l'atenció, no?
Sí, sí, sens dubte. Nosaltres hem passat de tenir 1.500 socis, ara tenir-ne 3.500.
Carai!
Vull dir, la pujada ha sigut exponencial, també hi ha hagut molts factors que doncs, han influït, però en aquest sentit jo crec que ara estem vivint un moment molt dolç, tant a nivell esportiu com a nivell de massa social.
Uh-huh. També us volíem preguntar si, clar, de cara a aquest partit de diumenge, aquest clàssic, aquest derbi, si esteu preparant algun càntic especial des del Sant Andreu per afrontar-vos a l'Europa?
Bueno, al final, les penyes i els grups d'animació del club, que estan doncs, sempre molt actius, es van renovant periòdicament. No sé exactament si tenen algun tipus de novetat per aquest derbi. El que sí que sé és que hi haurà un gran ambient, que estan preparant moltes coses perquè sigui així, i realment nosaltres estem molt contents, perquè per nosaltres l'afició és el tesor més gran que té aquest club, i estem encantats que vagin fent coses, i més per aquest partit.
Clar que sí. Gerard, confirmes dinar de directives prèvia al derbi?
Doncs no ho sé, perquè realment per l'anada no es va fer, sí que es va fer un acte entre les directives de l'Europa i de Sant Andreu amb l'acompanyament de les autoritats pertinents dels districtes, però en aquest cas, de moment, no en tenim notícies. Per tant, ens centrem en l'organització del partit, que és molta feina, ja us ho puc assegurar. Avui, de fet, ja estem bastant fins dalt de tot organitzar la logística i de més, i a partir d'aquí, doncs, bueno, a poc a poc, quan vagi passant la setmana, anirem veient.
Gerard, on es menja millor, creus? A Gràcia o a Sant Andreu?
A Sant Andreu, evidentment.
Demanem sempre, com fem aquí el Fabricació, en aquestes corresponsalies, una previsió del temps del trànsit al barri de Sant Andreu ara mateix. Gerard.
Doncs mira, ara mateix està molt bé, fa sol, bona temperatura, i de moment el trànsit, doncs aquí, com a mínim per on jo estic, està fluid, o sigui que perfecte.
I previsió pel que fa al resultat d'aquest diumenge?
Doncs tot el que sigui una victòria al Sant Andreu.
Perfecte. Gerard Álvarez, portaveu de Unió Esportiva Sant Andreu, que vagi molt bé i bueno, ja parlarem a veure com va el derbi. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Professional, jo...
Voleu fer porra o què?
Sant Andreu, sí. A mi...
Ara vas bé.
Jo crec que...
Uri? És líder, l'Europa.
Sant Andreu.
Sí. I aleshores jo dic Europa.
Tu, Europa?
Home, per posar una mica la
contra. Sí, jo també.
1-2. Per l'Europa.
Ostres,
1-2 per l'Europa.
Jo... 3-2 per l'Europa.
2-3.
2-3. Ah, perdoneu, sí.
2-0 a favor del Sant Andreu. 1. Sí.
2-0.
1-1, sí.
Va, jo 1-0 a favor del Sant Andreu, i pel que fa a la Peixera em diuen que són del Sant Andreu per proximitat.
Molt bé.
Victòria...
Peixera, sí? No es mullen, no hi ha números aquí?
No, diu que no es mullen, que ells creuen que guanyaran, i 3-0. Un clar 3-0.
Escolta, molt interessant el que deia del futbol, realment, no?, que està mobilitzant a tantíssima gent aquest futbol de barri, que realment crec que efectivament és el que s'està perdent, s'està perdent a les lligues professionals, que cada vegada la gent se'ls sent menys.
Per veure el que s'ha de veure a les lligues professionals, maldites professionals...
Mira, doncs, per veure el que s'ha de veure, anem a mirar
el que es veia, el que es veia.
Notícies vintage.
El 22 de gener del 1994.
Ah, no fa tant?
No. Home,
fa molts anys, eh? Déu-n'hi-do, uns 30 anys.
30 anys.
Sí, però és més cap aquí, és veritat.
Sí, però no fa tant.
Sí que fa
temps, sí. Resten 30, que la Medi no existia, la nostra senyora en pràctica.
Ai, pobreta.
I la Paula Moreno.
I la Paula, no tindríem ningú el control, eh? I el Ferran, quan se'n té?
Ferran en Bolqués.
El Ferran gatejaria per sobre...
Pobret.
Sobre el...
Li caurien els moquets.
El telèfon.
Ferran, sembla que tingui 20, però en té 50.
Ah, té 50.
Esperit.
Esperit. Vull dir, ell és tranquil. Perquè allà dalt, a sort, amb el fred, es mantenen molt bé.
Sí,
el fred fa tot que vagi més lent, saps? Doncs sí. El Ferran va amb aquella lentitud i tranquil·litat de persona ja forjada.
Walt Disney.
Sí,
és sort, un
sí. És veritat?
Sí, és correcte. Candela.
Que allò del Walt Disney, de sort,
no m'ho esperava.
Va, 22 de gener del 94, que hi ha dissabte, no com avui, que és un trist dilluns, i el Nou Diari portava moltíssimes notícies, entre elles la que havia liat amb Mikimoto, Miquel Calçada, home, en el programa Persones Humanes de TV3. L'havia liat tant que el mateix president de la Generalitat d'entonces, en Jordi Pujol, havia hagut de sortir a demanar disculpes públiques.
Imagina't.
El programa de la polèmica s'havia emès el dijous a la nit,
Ja estem llegint el diari de dissabte al matí. El divendres va ser un dia d'allò mogudet, mogudet. Sabeu sobre què anava aquesta polèmica que va fer fins i tot sortir a demanar disculpes a Jordi Pujol? Ja sabeu que m'agraden els concursos, no faig un concurs, però sí que us llenço la pregunta, d'acord? Us dono opcions i em dieu quina creu que és. Opció A, havia parlat de la monarquia.
Té pinta.
Opció B, havia parlat d'una suposada infidelitat de Felipe González, que era aleshores el president del govern espanyol. Opció C, havien fet un calvo a tota pantalla, Miki Moto i en Quim Monzó. O opció D, havien dit que volien una Catalunya independent i havien cantat l'himne dels Segadors damunt de la taula.
Té pinta...
Doncs jo diria el cul del Monzó.
Cul del Monzó?
Jo té pinta la monarquia.
I tu?
Monarquia.
Doncs, efectivament, Marta, no cal tambors perquè ja m'he avançat.
Pensava que deies Marta, Paula.
No, era monarquia. El 1994 no es tocava, bé, no es tocava gaire. Miki Moto tenia com a convidat el líder d'Esquerra Republicana, Àngel Colom, l'especialista en heràldica Armand de Fluvià i la periodista Teresa de Berengueres. I el programa estava dedicat una mica a conèixer la figura de la infanta Helena, la primogènita de la reina Sofia i de l'actual rei emèrit, en Joan Carles I. I així ho explicava Miquel Cansada, el Miki Moto, el 1994, de què aniria el programa aquest dia.
Molt bé, som aquí al Persones Humanes, ara són les 11 i 9 minuts. Bé, el dia 20 de desembre de 1963 naixia a la clínica de Nuestra Señora del Loreto de Madrid, Espanya, la infanta doña Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia. La infanta Elena va estudiar a l'EGB, el BUP i el COU al Col·legi Nuestra Señora del Camino de Madrid, a Espanya. Després va fer magisteri i es va llicenciar en Ciències de l'Educació, títol que la converteix, juntament amb l'infanta Cristina, en les dues úniques dones de la història de la reialesa espanyola que tenen un títol universitari. L'any 1981 va començar les competicions d'hípica i l'any 1986 va caure del cavall al Reial Club de Polo de Barcelona, patint una lesió... Home, és... no riu, si la gent cau del cavall... patint, com us deia, una lesió...
Bé, a partir d'aquí comença a parlar de la infanta, posen la imatge de la filla del rei plorant a la festa inaugural dels Jocs Olímpics. Se'n recordeu quan passava el príncep Felip la amb la bandera espanyola i l'infanta allà plorant? Sí. Bueno, llavors també recorda les relacions sentimentals que havia tingut la infanta abans, de casar-se amb Jaime de Marichalar, i també comenten les farres que es feien a les residències oficials de la família real espanyola. Bé, en total, un festival monàrquic i el programa va aixecar tanta polseguera que el cap de la Casa Reial, el Fernando Almansa, va escriure una carta al cap de la Corporació Catalana de Mitjans d'aquell moment dient-li que havia passat. I a Miki Moto va haver de fer un comunicat públic demanant disculpes, i Jordi Pujol va dir, bueno, doncs no estava mirant la tele ahir, però m'ho miraré i que prendria decisions.
Vaig al 3CAT.
Vaig al 3CAT.
A recuperar el programa.
No existeix. El 3CAT,
vintage.
En fi, sort que les coses han canviat, perquè si no el Polònia no hauria pogut, per exemple, agafar gags com aquesta versió tan peculiar de Cantando bajo la lluvia, però protagonitzada pel rei.
Cae mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey, pero yo no me mancho, me ampara la ley.
Per sort, les coses han anat canviant i es pot parlar cada cop més obertament de la monarquia o dels possibles delictes té el rei emèrit ja allà exiliat a Abu Dhabi, tot feliciano. Però no deixem la infanta Helena. Per què parlava Miki Moto de la infanta Helena? Per què aquest especial? Doncs perquè la infanta Helena possiblement es casaria amb Jaime de Marichalar. Era notícia. Segons una exclusiva de 10 minuts, el Palau de la Zarzuela podria anunciar per la tardor vinent, és a dir, estava a gener, corrien rumors, no havien anunciat oficialment, però sí que la cosa semblava que era com oficiosa, que la infanta Helena, per fi, havia trobat algú. Era Jaime de Marichalar, un executiu espanyol, establert a París, el quart de 6 germans i net del vescomte d'Edza, que és un cacau per allà al País Basc. La jove parella s'havia conegut en un viatge a la Índia, a Bhutan i al Nepal, el típic viatge que fas de colònies.
Una sortireta, una escapadeta.
Home, els rics fan colònies així. Vull dir, nosaltres anem aquí a Manlleu, però els que tenen quartos se'n van a Bhutan, a la Índia i al Nepal.
M'encantaria veure l'Helena allà, a Bhutan i al Nepal. Què devia fer?
Muntar cavall, que és el que sap fer. Bé, i es van fer amics, i l'any 90, això era el 1989, i el 93 aquesta relació va començar a fer més íntima. Ja m'enteneu què vull dir fer més íntima. Doncs va començar a fer viatges a París, a veure el Marichalar.
Sí, fas viatges a París.
A veure concursos d'hípica o a muntar cavall. L'especialitat.
Matrimoni.
No sabem quines. Bé, aquesta unió estava ben vista pels monarques espanyols, perquè, clar, cito paraules textuals, l'educació de Marichalar, su classe i su categoria humana lo hacen
una buena pareja para nuestra hija.
Bueno, lo de proveir,
nuestra hija m'ho he inventat jo, però els conceptes inicials sí.
Però aquest era aquell que vestia de colors llampants.
Sí, el que sempre portava a l'americana de la jaqueta un mocador de colors llampants.
És aquí la classe.
A veure, classe tenia. I de fet diuen que va ser ell qui va canviar una mica l'estil de la infanta Elena i a partir d'aquí la infanta Elena va començar a vestir millor. Després que t'agradi o no t'agradi com vesteixi és una altra cosa.
Però
bé, interessant. Catalunya estava fa... gairebé 30 anys, com una moto, amb el Miki Moto.
Bravo.
Que dolenta que sóc.
Un quart de 4 de la tarda d'aquest dilluns. Jarque, moment de fer la digestió.
Exacte, ho farem amb el Josep Maria Picola, que és professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna, Mercè, per tot aquest enrenou amb Set Engana i Pans and Company.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Us ho explicava la Mercè al principi. De fet, ahir es va estrenar la nova temporada de Lo de Évole, a la Sexta. Ho va fer amb una entrevista en profunditat a un dels músics més influents del moment al panorama musical espanyol, el madrileny C. Tangana. De fet, va ser un capítol molt comentat a les xarxes, per una banda per ser la tornada del programa i també per la popularitat del personatge, que no esquiva cap tema. Va opinar sobre feminisme, sobre la seva carrera artística i també la d'altres artistes, i fins i tot va explicar la seva etapa prèvia a la música quan treballava a la cadena de menjar ràpid Pans and Company. I aquí ve la polèmica. C. Tangana va explicar el mal tracte laboral que havia rebut per part d'aquesta empresa, va parlar de trampes en el còmput d'hores, sous molt baixos i diners que sembla que encara li deuen. Una polèmica que, de fet, el programa ja havia jutjat abans de l'emissió amb un tuit dirigit directament al community manager d'aquesta empresa, Pans and Company.
Cuando curraba en el Pans and Company, que me mangaron horas.
¿El Pans and Company te debe horas?
Hombre, claro.
Pero
el Pans and Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte, si no se fichaba bien o si te cambiaban los fiches, que era lo que me pasaba a mí, que metías, salgo a las 3 de la mañana y te ponían, no, ese día saliste a las 2, mira, hasta aquí.
Clar, a tot això hi va haver aquesta piloada. Si alguien conoce al community de Pans and Company, que le avise que esta noche igual tiene curro. De fet, una piulada dirigida al community manager que anava acompanyada d'un vídeo curt on C. Tangana deia coses com aquesta.
Si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto Pans and Company en su vida.
A aquesta hora de la tarda saludem el Josep Maria Picola, que és professor del grau en gestió esportiva i coordinador també del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna. Josep Maria, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, clar, quan hi ha hagut, ja hem començat a llegir aquesta polèmica, ens has vingut tu al cap, com a expert també en reputació de marca. Avui, a més, que és el Dia Internacional del Community Manager, no sé si a tu t'agradaria ser el de Pans and Company en un dia, en una data com la d'avui.
Va, pues justament no. Segur que ha tingut millors moments del pobre que no pas el d'avui, no? I més quan, clar, una persona com la Yolanda Díaz, no? Vicepresidenta del govern i ministra de Treball, també hi ha sucat pa, no?, en el tema, no? Uh-huh. És a dir, oferint la bústia de denúncies davant de l'inspecció de treball amb el C. Tangana, no? És a dir, que Yolanda Díaz també, doncs, s'afegeix al tema i, evidentment, doncs, li posa aquesta bústia de denúncies a l'abast, doncs, del cantant, no? És complicat, passa que jo també, a veure, ja que em doneu peu a opinar sobre el tema, penso que, en el fons, Pans and Company és una cadena franquiciada. el Setangana va tenir un problema puntualment amb un dels establiments Pans & Company. Jo imagino que abans de que el pobre community manager digui la seva, jo entenc que els responsables de Pans & Company estan doncs, ocupats veient qui va ser el responsable de botiga que va incórrer en aquests temes, no? I aquí s'ha de diferenciar segur entre gestió de botiga i la reputació de la marca global, no?
Clar, en qualsevol cas, això, Josep Maria, afecta directament a la marca, no? A Pans & Company. No sé, d'entrada, això quina repercussió pot tenir a una empresa com aquesta i quines haurien de ser també les primeres mesures a prendre?
Però repercussió segur que en té. És a dir, només cal veure els seguidors doncs, que té un personatge del tirón mediàtic del Setangana. I és evident si a sobre, clar, ell mateix convida doncs, a dir, escolteu, a qui li agradi la meva música, sisplau, no aneu a Pans & Company. És evident doncs, que els seguidors doncs, d'això en faran bandera. No? Per tant, el problema, la marca el té sobre la taula i el més complicat de sempre és com gestionar una crisi d'imatge, una crisi reputacional. Una marca és una cosa que costa molt de construir i costa molt poc de destruir.
Clar, és que, escoltant-te...
És una nina de porcellana que la cacau s'esmicola i es trenca trossos. No? Per tant, ara el problema és pels responsables de Pans & Company. El més normal seria esperar i deixar passar a veure si això és una tormenta en un d'aigua o si realment el tema va a més. Però... també hi ha qui diu, no, aquí s'ha d'agafar el toro per les banyes i aquí s'ha de fer doncs, una declaració pública explicant què és el que va passar sobre el que ell denuncia i que s'estan depurant responsabilitats dins de l'organització. No? És a dir, aquí seria, òbviament aquí no hi ha grisos, o blanc o negre. Un blanc és dir, m'esperem a veure això, doncs... que no vagi més enllà del tema doncs, d'aquesta afirmació en aquest programa televisiu, o el que sembla més assenyat, dir, no, escolta, aquí la marca ha de dir alguna cosa, diferenciant la marca del responsable que puntualment va decidir fer allò i que se suposa que, evidentment, doncs, rebrà algun tipus de penalització del tipus que consideri l'empresa, no? Però és un cas clarament de gestió reputacional.
Perquè, clar, Josep Maria, jo entenc que de moment Pans & Company, és a dir, no ha dit res, no ha respost a aquestes crítiques de Setangana.
No, I avui, que és el dia internacional no, dels community managers, el community, doncs hauria de dir alguna cosa, però que el community també es deu, òbviament, a les directrius que li diguin des de l'empresa, no?
Tu, clar, amb tu moltes vegades aquí al programa, Josep Maria, hem parlat d'aquestes crisis de reputació, que a més tu apuntaves abans, no?, que en temps de xarxes socials aquesta reputació de marca és més fràgil que mai. Com creus que... És a dir, com s'actua avui en aquest temps de, com dèiem, de xarxes socials, d'aquesta fragilitat de marca, davant d'un atac frontal com aquest? És a dir, com es pren la decisió de què fer? Perquè tu ara plantejaves no, dos escenaris, o ens esperem o donem una resposta. Qui decideix això?
A veure, d'entrada, un no pot ser mai reactiu. Un sempre ha de ser proactiu. Què vol dir això? Que un sempre ha de tenir una guia de dir què fem si es dona cadascuna d'aquestes situacions. I dibuixar una casuística i tenir clar com actuar davant de cada esdeveniment que pugui perjudicar la marca. És a dir, el que no pot ser és que ara s'hagi d'improvisar. És a dir, serà el Setangana o serà qui sigui, però segur que hi havia possibilitat de que algú conegut, algú amb tirón, pugui denunciar algun fet mal gestionat per algú relacionat amb la marca. Per tant, la meva recomanació sempre és no anar a rebufo, que diuen en castellà.
A remolc, no?
A remolc, sinó anar tu per davant i ser tu qui marca la pauta, perquè només així pots preservar la imatge de la teva marca.
Hi ha alguna opció, també ara pensant, no?
moltes vegades l'habilitat que també tenen les marques per tergiversar situacions en principi que podrien ser de crisi reputacional, que finalment en pogués sortir reforçada. Hi ha alguna opció de que això pugui acabar passant? És a dir, que Pans & Company, diguéssim, pel fet de que se'n parli, en sortir reforçada de tota aquesta polèmica?
Clar, és a dir, primera, aquí, òbviament, s'ha de rescabalar, és a dir, s'ha de disculpar, s'ha de compensar si realment hi ha un deute, com apunta el Cetangana i denuncia, i això podria arribar, perquè no inclús, a una acció de co-branding i una acció inclús de col·laboració, que seria molt divertit que fos aquest al final, entre Cetangana i Pans & Company, no? Pel mig ha d'haver-hi un reconeixement, pel mig ha d'haver-hi doncs, una reacció en positiu, i assenyada, molt madurada i que convenci a un Cetangana, no? És a dir, jo crec que segur que la marca, si ho gestiona bé, em pot sortir ben parada. Però, ja dic, no és fàcil si no ho tenen ja previst, si no tenen ja una guia de gestió reputacional, que és una mica l'ABC del que ha de fer qualsevol marca, i més si és una marca, insisteixo, i torno al que deia al començament, que és una marca gestionada en forma doncs, de franquícia, que, per tant, són molts els que intervenen en la gestió de la marca. No és una companyia que gestiona els seus productes i ja està.
Clar.
No, no. Aquí és una cadena de molts establiments, cadascú d'un pare i d'una mare, i que, per tant, això és molt més complex.
A tot això, Josep Maria, que jo ara també estava pensant, potser això forma part no, d'una estratègia de màrqueting. Imagina't que hi hem caigut de quatre potes i ens hem cregut tota aquesta història de Cetangana i acaba sent això amb una campanya entre la marca i el cantant. I també...
No ho crec.
No ho creus, eh?
El perfil del Jordi Évole i coneguem una mica el perfil del programa Denúncia que té... Vaja, em sobtaria molt, que tot estigui planificat perquè et jugues, ja dic, insisteixo, et jugues molt posant una marca pel mig i perquè després qualsevol acció que facis, el desmentit o el gir de guió que suggereixes posterior, pot ser que no tothom el llegeixi o tothom l'escolti i et quedes amb la primera notícia, no amb la segona, no? Per tant, seria, crec jo, molt arriscat. Ara, com que de tot et trobes a la vida, no ho podem descartar, no? No ho podem descartar.
El que tampoc podem descartar és el fet de que el que digui Cetangana sigui fals, d'alguna manera, no? Perquè aquí s'està fent una bola de neu d'un assumpte, d'una acusació que tampoc hem contrastat molts mitjans, no? No sé fins a quin punt Pans & Company això ho podria denunciar en cas que no fos 100% cert el que diu Cetangana, perquè això evidentment tindrà unes conseqüències negatives a priori per a aquesta marca.
Seria molt gruixut, eh? Si realment no fos cert el que afirma, i més en un programa d'alta audiència i amb els seguidors que ell té i amb el ressò a xarxes que hi ha hagut, inclús ficant-se pel mig, insisteixo, tota una vicepresidenta del govern espanyol, seria molt bèstia que això doncs, sortís d'una inventada del cantant. Jo crec que seria molt bèstia, el cantant del músic. Seria molt bèstia, jo crec que en aquest sentit vull pensar en positiu i que és cert el que diu, i a partir d'aquí s'ha de veure doncs, quina de les... al final de les directrius de qualsevol manual de gestió de crisi és la que per la que opta una marca com Pans & Company.
Clar, estem parlant avui no, d'aquest cantant, Cetangana, que té tantíssims seguidors. Es podria dir que és un influencer no, en el món d'avui de les xarxes socials.
Sí.
I, evidentment, qualsevol que digui qualsevol cosa que digui Cetangana va a missa, no? I moltes vegades, en aquesta ocasió segurament està dient la veritat, però podria ser que en altres moments ens hagués mentit. No sé si això històricament ha passat sempre, és a dir, persones que han populars, influents, doncs que no a través de xarxes socials, sinó dels mitjans d'anys enrere, doncs també acabessin amb la reputació d'alguna marca més o menys popular.
Ara, no, ara m'agafes que no em ve cap al cap, valgui la redundància, però és evident que ara hi ha moltes més finestres i ara és molt més fàcil doncs, que hi puguin dir la seva aquests referents que tenen molts seguidors i que abans això doncs, eren comptades les persones que tenien el nombre de seguidors que avui té tants influencers, no? Però és evident que sempre hi ha hagut algun tipus de conflicte entre una personality, un personatge, una celebrity i alguna marca determinada per una mala experiència. No oblidem que avui en dia ja no consumim productes, sinó que vivim experiències, no? Per tant, tu tens una mala experiència amb una marca i et ve de gust això, doncs, comentar-ho, i si a sobre tens seguidors que et serveixen per fer-te'n ressò, doncs encara amb més motiu. Tu tens un problema, doncs, amb una companyia aèrea, tens problema, doncs, jo què sé, amb un producte de cosmètica, i clar, si tu dispares contra la marca, és evident que això té un efecte molt bèstia sobre aquesta marca, no? De fet, ara dient, parlant d'això, sí que em ve al cap d'algun tuit, per exemple, parlant, doncs, d'endarreriments de vols, parlant d'anul·lacions de vols, i em recordo molts famosos que quan això els hi passa ràpidament ho escampen a les xarxes.
No? Clar, és que, de fet, ara també ho apuntaven de la peixera, no? Que aquests influencers s'han convertit també en abanderats de moltes marques i part essencial de la publicitat i de la imatge de moltíssimes marques, un fenomen que fins fa ben poc no existia.
Sí, seguits creuen moltes coses. Penseu que fins no fa tant, si ens volíem queixar d'algú, només teníem l'opció de les cartes al director dels diaris, no? És a dir, no hi havia més opcions. O intentar entrar en antena en programes de ràdio, on dins del guió del programa ja hi ha un apartat, que és escoltar la bústia dels oients, no? Però ara, en canvi, doncs, tenim moltes maneres de fer-ho. I això ho creuem, efectivament, amb el que comenteu, que moltes celebrities són ambaixadors de marca. I, per tant, clar, on comença i on acaba la llibertat, no?, al final de poder dir el que creus, no? Si tu estàs sent pagat per una marca per ser-ne ambaixador, no? Fins a, si tu dispares, imagineu-vos que un abanderat, un ambaixador d'una marca, dispara una crítica contra un competidor d'aquesta marca, no? Clar, ojo amb això, perquè s'ha d'estudiar molt bé on comença i on acaba la funció de l'ambaixador de la marca, no?
Avui estem parlant amb el Josep Maria Picola, estem fent amb ell la digestió, professor de grau en gestió esportiva i coordinador també del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquer, en aquesta crisi de marca de Pans & Company arran d'aquestes declaracions de C. Tangana. Josep Maria, abans que marxis, et volem preguntar per Mickey Mouse, aquest entranyable ratolinet de Disney, que, escolta, des de fa uns mesos l'estem veient fumant, bevent, protagonitzant videojocs, tot això perquè ha passat a ser de domini públic pels anys, evidentment, que fa de la creació del primer Mickey. No sé si això, Josep Maria, des del teu punt de vista, donarà un impuls nou a Mickey Mouse, perquè sortirà tot arreu, o més aviat és una mala notícia perquè d'alguna manera es diluirà el significat que ha tingut fins ara. Tu com ho veus?
A veure, si el Mickey Mouse fos una persona, si fos una persona humana, clar, hi hauria un tema aquí inclús de danys a l'honor. És a dir, se'n danja l'honor perquè estem venent una imatge que no és la seva original, no?
Clar,
no sóc expert, s'hauria de trucar a algun expert justament en aquest tema, perquè no, és un dibuix animat, no és una persona. Es pot danyar l'honor d'un dibuix animat? No ho sé, segurament no. Però és evident que Disney és una marca i és una companyia i és un imperi, en el fons, que molts artistes li tenen, doncs, home, estaven esperant aquest moment per dir a la que s'alliberin aquests drets, al minut 1 començo, doncs, a putinejar el personatge, no? Disney, al final, té molts seguidors en positiu, però també té molts detractors, i a partir d'aquí, doncs, n'hi ha molts que els tenen moltes ganes, no? Dit això, no oblidem que el que s'alliberen són els drets del dibuix original.
Exacte, del primer Mickey Mouse, eh?
Clar, del primer Mickey Mouse, no del Mickey Mouse que tots tenim al cap i que és la icona de la Walt Disney Corporation, no? Que és, doncs, a les tres rodones, les que fan les dues orelles, i el del Mickey, que és la imatge que tots tenim iconitzada, no? Aleshores, a veure, jo crec que no li farà un dany d'imatge a la companyia, I que aquí, jo crec que no és un tema comparable al que parlava abans, no?, de Pans & Company.
No, clar, és un altre tipus de crisi de reputació, Josep Maria, en aquest cas d'un dibuix animat.
Sí, però jo no, tampoc ho veig com una crisi reputacional en aquest cas, eh? Jo ho veig gairebé com un divertimento i que també s'ha de pensar molt en la llibertat d'expressió. Els artistes són molt lliures.
Oh, i tant, però xoca, no? Aquestes imatges que hem vist de Mickey Mouse, doncs això, fumant, no?, amb una vida, amb una mica de mala vida. Xoca. Josep Maria Picola, professor de grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting a Blanquerna, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la setmana.
I ja sabeu que sempre és un gust parlar amb vosaltres i amb la nostra audiència.
Gràcies, Josep Maria, una vegada més. Una abraçada.
Molt bé, fins aviat.
Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde...
Radio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda. Molt bona tarda, Pau Massip.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
A veure, com es presenta aquesta
de
setmana?
De dilluns, una mica adormit.
Sí, no? Això ja ho té, els dilluns,
sí,
que...
Sí.
Costa remuntar-los.
Sí.
A veure, però com ho fem, això? Perquè no sé si la setmana costarà o no de remuntar. Com...
Depèn de per aquí. Mira, jo crec, per exemple, a Donald Trump se li està posant bastant de cara. A Carles Puigdemont i a Marta Rovira i als altres encausats del cas del tsunami democràtic se'ls hi pot posar més complicada.
Més complicada.
Això depèn de qui li preguntis.
Clar, això és veritat. Els Bayona...
Ah, exacte, per exemple.
Per exemple, també.
No sabem.
Qui més? Milei?
Ah, un
altre. Tampoc sabem.
Un altre. Ja has fet spoiler de tot, ja està.
Ja tindríem fet la setmana. No, va, explica'ns, va.
Doncs res, mira, demà al Congrés dels Diputats es debaten les esmenes sobre la llei d'amnistia. La setmana passada ja es van aprovar una part, les que el PSOE havia pactat amb els partits de l'esquerra independentista, que això inclouria Esquerra Republicana, el Bloc Nacionalista Gallec i Bildu. Junts, finalment, tot i que no entrava, no havia participat d'aquest acord, finalment hi va votar a favor igualment. I ara queden aquestes esmenes que van presentar per separat Esquerra i Junts, però que van en una mateixa direcció, que és el tema del terrorisme a la llei. En el text original presentat pel PSOE, els casos condemnats per terrorisme no es poden incloure dins l'amnistia. I és la... com ja anem dient des de fa setmanes, és la via que sembla que està utilitzant el jutge García Castellón per intentar condemnar tant Carles Puigdemont com Marta Rovira com altres implicats i que llavors no es podrien acollir en aquesta amnistia. També hi ha altres casos, com és, per exemple, alguns membres d'alguns CDR que també els acusen de terrorisme, i llavors tampoc es podrien acollir en aquesta llei d'amnistia que s'hauria d'aprovar. S'haurà de veure, demà es debat a la Comissió de Justícia al Congrés i la setmana que ve, podria ser. Algunes veus ja diuen que el 30 de gener, que seria el dimarts que ve, no l'altre, setmana que ve, d'avui en 8, es votaria l'amnistia ja al Congrés. Que això no vol dir que s'apliqui ja, perquè llavors hi haurà tot el tema aquest de si es denuncia per inconstitucional, si es porta a Europa, llavors tot té un procés. Clar, que no s'acabarà aquí.
El vacatio legis, que són 20 dies, llavors després no, ha de passar.
Exacte.
Per tant, bueno, a veurem. Bueno, està dins una mica el calendari que s'havia dit,
sí,
no?
Coincideix
bastant.
Sí, 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 la veritat és que sí. Es parlava molt de que aquesta majoria tan fragmentada del Congrés portaria inestabilitat, però, per exemple, amb la llei d'amnistia s'està veient que, no, que tots els calendaris es van complint. De fet, aquest matí sentia que ara no recordo, perquè hi ha diferents col·lectius de jutges, els jutges no es poden sindicar, però llavors tenen aquestes associacions professionals, i llavors n'hi ha algunes que són més de dretes, n'hi ha que són més progressistes. Però, a més, també em sembla que és el Suprem està preparant una mena de discurs, una mena de per dir-ho així, no sé si ara decàleg, però unes instruccions per tots els jutges perquè quan s'aprovi la llei d'amnistia, com una manera per no haver-la d'aplicar.
El Suprem.
Sí, sembla que és el Suprem. Però el que deien avui, em sembla que ho traia el diari El Mundo, és que el que decidia que el que havien decidit els jutges era aplaçar-ho. No, em sembla que no era el Suprem, em sembla que era aquesta associació que et deia de jutges més conservadors. Doncs el que havien decidit era aplaçar-ho per no interferir a la campanya de les eleccions a Galícia.
Val.
Que ara estan en precampanya, d'aquí res entraran en campanya oficial. Llavors no volien que una cosa es barregés amb l'altra, llavors segurament s'esperarien a que passin les eleccions que cauen a mitjans de febrer per Carnaval, més o menys. Llavors, encara que la llei s'aprovi més d'aquí poc, aquestes instruccions sortirien més tard. S'haurà de veure. Veurem. I també s'haurà de veure el tema del terrorisme. Al final és una de les qüestions que més preocupa els partits independentistes per això, perquè els principals líders, en aquest cas Puigdemont des de Junts i Marta Rovira com a secretària general d'Esquerra, podrien quedar fora de l'amnistia i, per tant, se'ls hi complicaria la possibilitat de tornar de l'exili.
Bueno, doncs veurem a veure en el transcurs de la setmana, a veure com
exacte,
cap a
demà,
on cau.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, en principi demà s'ha d'aclarir això.
Fantàstic, a veure.
Llavors, també demà, primàries a New Hampshire.
Home!
Sí. Què?
Què farem? Què passarà?
Bueno, nosaltres poc, més que veure què passa.
Veure i disfrutar. No t'agrada tu fer un seguiment de tot el...
Sí,
d'aquestes primàries.
A mi és una cosa que periodísticament,
clar,
algun cop a la vida m'agradaria cobrir-ho,
sí,
des d'allà, anar-ho seguint un any electoral, perquè és gairebé un any.
Un any sencer, exacte, sencer. Fins novembre.
Sí, sí, anar seguint aquestes eleccions. Curiositat, bé, per exemple, el que comentàvem, no? Els republicans,
sí,
cada cop tenen menys opcions per triar. De fet, sí, ahir es va confirmar que Ron DeSantis plegava, que era com el principal candidat que podia intentar desbancar Donald Trump, però després del caucus d'Iowa, on Trump va guanyar més d'un 50% dels vots, més de 30 punts de marge sobre justament DeSantis, que va quedar segon, doncs ja es va veure que poca cosa hi ha a fer. Això és una de les coses que comentàvem. De fet, Trump va fer una campanya molt diferent de la que s'acostuma a fer a Iowa. Era un candidat que podríem dir que per Iowa podria semblar una mica llunyà, etc. I guanya amb tant de marge. És complicat que un altre candidat pugui fer-li ombra. Ahir es va retirar DeSantis, li va donar suport a Trump. I ara la principal rival que li queda és Nikki Haley, que va ser la seva ambaixadora davant de la ONU i que una de les coses que té a favor... Primer diuen que a New Hampshire podria tenir un tipus de votant a les primàries republicanes més favorable a ella i menys a Donald Trump i que, per tant, podria jugar aquest cop d'efecte. De fet, també és veritat que el fet de que ja no quedin alternatives també li concentra el vot
guanya
a favor d'ella.
Guanya més punts, clar.
i també té el suport de donants molt importants del Partit Republicà.
Mira, de fet, en parlarem d'aquí una estona. Justament d'aquí una hora en parlarem amb el professor Manonelles,
doncs,
avui
mira,
al programa.
Em donarà més detalls. Doncs deien això. I el que està jugant Hailey, en aquest sentit, és a dir, sí, és veritat que Donald Trump, una de les coses que diu en campanya és que Joe Biden, com es diu popularment, fa catúfols. Vull dir que s'equivoca a l'hora de fer discursos, que té patinades, que es confon de noms, però és que ell també ho va fer. En el debat que va mantenir amb Hailey li va confondre el nom, va dir que havia competit contra Obama quan ell va presentar-se contra Hillary Clinton el primer cop que va guanyar. Per tant, també diu és que al final... no és gaire més jove, Donald Trump, que Joe Biden, i per tant s'està com reivindicant com la candidata de la joventut. De fet, aquest és un rumor, per exemple, perquè demà hi ha tant primàries republicanes com demòcrates. Els demòcrates, Joe Biden volia canviar-ho, però New Hampshire s'hi ha oposat, i una de les curiositats és que justament, com que s'hi ha oposat, o sigui, com que Biden no volia que comencessin allà, ell no estarà a les paperetes. No hi sortirà. La gent el pot votar perquè la gent pot escriure el nom que vulguin, però la seva candidatura com a tal no hi és. No sortirà a les paperetes. I una de les coses que es diu és que potser ell mateix hauria de fer un pas al costat i deixar-li algú més jove. És molt estrany perquè, clar, és el president, només ha fet un mandat, per tant li queden 4 anys, però és que realment es veu difícil que pugui guanyar Trump i a la vegada es veu difícil que pugui aguantar 4 anys
més. 4 anys
més, bueno. Que pugui aguantar ja directe, vull dir...
Sí, sí.
Que pugui aguantar una campanya, perquè l'home no està per masses invents.
Bueno, doncs veurem a veure importants demà, no?, aquestes primàries pel que fa a New Hampshire. I deixa'm dir que no marxem dels Estats Units.
No.
Perquè allà també aquesta setmana és un dia important.
Exacte.
I especialment pels Bayona.
Sí, perquè es coneixeran ja per fi les candidates oficials als Oscars, les nominacions definitives, i podria ser que la Societat de la Nieve doncs, competeixi en algunes categories importants. Ho haurem de veure.
Fins a 4 categories, no? Havia passat aquesta shortlist prèvia i veurem a veure si finalment...
Sí, la majoria tècniques, llavors hi ha la categoria de pel·lícula, millor pel·lícula parla no anglesa.
Que sembla ser que Anatomia d'una caïda, que és la francesa, com que no va passar la shortlist...
Exacte, com que els francesos no han presentat aquesta, que és la que va guanyar els Globus d'Or per davant de la Sociedad de la Nieve,
ho tindran,
s'hauria de veure.
Tindran el camí més planer.
A veure, sí.
Doncs s'acreurem els dits. Dimecres, però, anem cap a l'Argentina.
Sí, dimecres. Aquesta setmana a l'Argentina... Bé, totes les setmanes estan sent bastant complicades a l'Argentina des de la presidència de Javier Milei, però aquesta setmana la voluntat de Milei és aprovar la llei de... una llei òmnibus, un decretàs, per dir-ho així, que vol carregar-se gran part del control de les càmeres al president, o sigui, al Milei, vol poders absoluts i que el Congrés no li pugui dir res i pugui fer i desfer el seu gust, cosa molt perillosa per la democràcia, i més veient les seves intencions... I s'ha d'aprovar aquesta llei al Congrés. Llavors, els sindicats han convocat vaga general, els principals sindicats. Milei està utilitzant, o sigui, està pervertint i putinejant la llei d'una manera fastigosa, perquè està fent que, per exemple, els vaguistes, es planteja que els vaguistes perdin... el sou per participar en una vaga.
Drets assolits, no?
Exacte. Considera que molta gent... O sigui, l'excusa, el discurs de la ultradreta és que molta gent no fa vaga perquè vol, sinó perquè li obliguen. Llavors, intenta dividir els treballadors, intenta que si algú diu que rep pressions, doncs que ho denunciï anònimament i que les persones denunciades poden perdre ajudes socials, etcètera. S'estan molts argentins, tot i els avisos, tot i el que ja se sabia que passaria, perquè sempre passa el mateix quan es vota candidats d'ultradreta, doncs, tot i saber-ho, molts argentins s'estan penedint ara d'haver-lo votat, perquè, per exemple, s'ha confirmat que Argentina ha tancat el 2023 com el país amb la inflació més alta del món, i al desembre ja governa, vull dir, amb 211% més alta del món, i al desembre els preus es van disparar un 25%, que Milei a desembre ja governava,
ja,
i per
ja,
tant...
Ja hi era.
Ja hi era. De fet, és la dada d'inflació més alta en 3 dècades, i cal remuntar-se als períodes d'hiperinflació de finals del 80 i principis dels 90, amb les presidències de Raúl Alfonsín i Carlos Menem, per trobar unes xifres tan
similars, no?
Disparades, tan... prèvies al corralito.
Veurem.
Sap greu, perquè...
Sí. Veurem què passa. Tu què creus, que el Milei és del River o del Boca Juniors?
Ostres, ni idea.
No t'has plantejat. No
espero que sigui de River, perquè jo sóc de Boca, per tant... Sí que és veritat que una de les... va haver-hi eleccions al club,
sí,
fa poc, que es van presentar Riquelme contra Macri. Macri, el partit de Macri, va ser president i era de dretes a l'Argentina, i diuen que el partit de Macri ha donat suport a Milei al Congrés, i per tant era el candidat de Milei per presidir el Boca, i va guanyar Riquelme.
Mira,
que no vol que el Boca Juniors es converteixi en una societat anònima esportiva, perquè ha fet una llei, una de les diferents lleis, ha fet moltes lleis que afecten molts àmbits. Una d'elles és facilitar que els clubs futbolistes, que els clubs esportius es puguin convertir en...
Mira, ens diuen que Milei és del San Lorenzo. Que comparteix samarreta amb el Barça. T'ho deia per lo de la Copa del Rei, perquè també juga aquesta setmana, Pau,
sí,
per rematar-ho ja breument, perquè sí, ja tenim connectats de l'agenda verificat.
Doncs res, dimecres a 8:15, Mallorca-Girona. Dimecres també a 10:15, Atlètic-Barça, que és un dels grans enfrontaments de la Copa. Primer amb el segon. I dijous, no és Copa, Champions femenina, a 9:00, Barça, Eintracht de Frankfurt.
Vinga, doncs estarem molt pendents. Avui, com dèiem, gràcies, Pau Massip.
A vosaltres.
Acompanyats de l'agenda verificat, parlarem amb aquests minuts que ens queden per arribar al punt de 4:00 de la islamofòbia a les xarxes. Justament, ara ens en parlava en Pau, Joe Biden va anunciar fa uns dies la primera estratègia nacional per combatre la islamofòbia. L'actual conflicte Israel-Hamàs o bé l'arribada d'immigrants a les Illes Canàries han provocat una revifada dels missatges d'odi contra els musulmans a les xarxes socials. Justament per avaluar aquest fenomen, és un plaer saludar aquesta hora a la Serena Iordache, que és fast-checker de política i discurs d'odi de Verificat. Serena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos, Serena. Ens confirmes que durant les últimes setmanes heu detectat o heu vist un increment de missatges racistes o que difonen el discurs d'odi a les xarxes, i així us ho ha arribat, no, Serena?
Sí, sí, exactament. També és veritat que en els últims dies s'ha parlat bastant de reincidència delictiva, i s'ha vinculat la reincidència amb la migració una altra vegada, que és un tema que surt també sovint, tant les xarxes com per part dels polítics, i si vols et comento una mica les dades al respecte d'això.
Sí, si us plau, endavant, Serena.
Doncs mira, quan parlem de reincidència, el terme genèric fa referència a tornar a cometre un delicte, no? Però a la pràctica hi ha diferents formes de calcular-ho. De fet, és important que tinguem clar que és impossible tenir un coneixement absolut de les persones que tornen a cometre un delicte, i només tenim aproximacions, no? Que mesuren, doncs, la reincidència de diferents formes. Una d'elles és la reincidència judicial, per exemple. Quan parlem d'això, parlem dels excarcerats que tornen a estar condemnats per delinquir. Quan parlem de reincidència penitenciària, que seria una altra forma de calcular-ho, estem parlant dels excarcerats que després de sortir de presó tornen a cometre un delicte i tornen a ingressar a la presó. I per últim, també tenim la reincidència policial, que són els excarcerats que tornen a ser detinguts per la policia.
Clar, deixa'm, al voltant d'aquest concepte que tu ens has ara parlat, vosaltres també heu parlat si els estrangers reincideixen més o no, i si els governs també poden expulsar els immigrants reincidents. Serena.
Clar, exacte. Això és una mica el que hem mirat aquesta última setmana, perquè és veritat que s'ha parlat bastant. I és veritat que en l'àmbit català tenim dades disponibles de reincidència judicial i reincidència penitenciària, que són d'un estudi fet pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat, que el que va fer és mirar doncs, si els excarcerats l'any 2015 tornaven a presó o tornaven a tenir una causa judicial oberta 5 anys després de la seva sortida de presó, és a dir, el 2020. I sé que abans t'he dit que la reincidència judicial volia dir que l'excarcerat tornava a tenir una condemna, però en el cas de l'estudi aquest català, és veritat que el que es va mirar per reincidència judicial és els excarcerats que tornaven a tenir una causa judicial oberta per una disponibilitat de dades, segons ens van explicar els investigadors. I el que van veure és que no hi havia doncs, massa diferència en les taxes entre els estrangers que dels nascuts a Espanya.
Serena, dins del discurs d'odi i els missatges racistes o xenòfobs que circulen per les xarxes, vosaltres diríeu que les persones musulmanes són les que més pateixen aquest odi?
Sí, doncs la veritat és que sí, perquè és una mica el que nosaltres veiem més en el nostre dia a dia i també doncs, escoltant certs discursos de polítics és el que més identifiquem. Sobretot això, per la feina que nosaltres fem diàriament de monitoritzar les xarxes i d'escoltar el discurs dels polítics.
Quins són els missatges o les narratives més recurrents que desmentiu o que escolteu sobre els musulmans?
Doncs, sobretot la que els relaciona amb la violència, com t'estava explicant abans en el cas de la reincidència, que ha sigut el tema aquest mes de l'última setmana, i també doncs, la fal·làcia de que l'immigrant s'aprofita de l'estat del benestar. En el cas de la islamofòbia, doncs, el discurs d'odi es veu reforçat per altres narratives més específiques, com poden ser la religió, el gènere i el terrorisme, segons assenyalar un estudi espanyol publicat ara fa uns mesos sobre la islamofòbia i les xarxes. La religió doncs, també és considerada com a inferior per a aquesta gent que difon aquest discurs d'odi, contrària doncs, a la llibertat, a la incompatibilitat de valors democràtics, i això doncs, se li suma a vegades també molt la visió de que les dones musulmanes estan submises i reprimides. I a més, relacionant amb la violència, també les persones musulmanes s'identifiquen a les xarxes quan parlem d'aquest discurs d'odi, molt sovint amb el terrorisme i amb idees jihadistes quan hi ha evidència doncs, de que en gran majoria això no és cert i no és així.
Serena, també ens agradaria preguntar-te ràpidament quines són les xarxes més utilitzades per fer difusió d'aquests missatges d'odi i si també al mateix temps teniu detectats quins són els comptes o perfils que acostumen a difondre aquests tipus de missatges.
Doncs, pel que fa a xarxes i a canals, ara mateix, bueno, la plataforma X, també, com el coneixem antigament, l'antic Twitter, és una de les plataformes on es mouen molt aquestes narratives. També és veritat que hi ha missatges de WhatsApp i cadenes que es van difonent i també tenim localitats i identificats canals de Telegram que per allà que a vegades són comunitats com més tancades però que per allà també es difon molt discurs d'odi. Pel que em preguntaves de perfils, doncs hi ha perfils tant, a vegades és veritat que sobretot a X, que és on hi ha doncs, un públic més general i més gran que no pas a Telegram, per exemple, els partits polítics moltes vegades, alguns d'ells doncs, són els més proclius a difondre discursos islamòfobs directament, i també doncs, en l'àmbit català nosaltres tenim un seguit de perfils identificats. Un dels més recurrents és un compte anomenat AviciZet, que se serveix doncs, per rumors i de desinformació per atacar les persones migrants i nosaltres ja hem verificat en repetides ocasions.
Deixa'm preguntar també, fixa't que encara ens queden 2 minutets i els aprofitarem al màxim amb la gent de Verificat, Serena. Creieu vosaltres que hi ha una sobrerepresentació del discurs d'odi a la xarxa? És a dir, aquests comentaris que ens estàs explicant, que assenyalen les persones musulmanes, són més comuns a les xarxes que a la vida real, Serena?
Nosaltres, perquè hem parlat amb experts, internet i les xarxes socials faciliten no, aquest discurs d'odi, ja que sí. Les xarxes doncs, hi ha el viatge de desitjabilitat social que li diem, que és això d'intentar caure bé i ser políticament correcte. Això moltes vegades les xarxes socials desapareix i és veritat que és més fàcil que hi hagi doncs, aquests missatges islamòfobs. I això pot donar peu a una sobrerepresentació d'aquests missatges. Tot i que és veritat que complicat moltes vegades quantificar-ho. Un estudi, per exemple, que analitzava de manera quantitativa l'impacte d'una campanya contra la islamofòbia a Twitter, que ara és X, es mostrava doncs, que el 73% dels comentaris rebuts amb aquesta campanya contra la islamofòbia van ser negatius. Tot i que la campanya en si va ser reeixida, és veritat que la majoria del soroll que es va crear a Twitter per aquesta campanya va ser negatiu, no? Llavors, els investigadors van concloure que el discurs sobre la comunitat musulmana en les xarxes sí que és superficial i tendenciós i que cerca doncs, constantment aquesta diferenciació entre els ells oposats a nosaltres, no? Entre els musulmans o els marroquins oposats a nosaltres com a una cultura occidental unànime i unificada.
Serena, ho hem de deixar aquí, però ha estat molt interessant tot el que ens heu explicat, com feu cada dilluns aquí al Fabricació, gràcies a la feina de Verificat. Avui ha estat la Serena Iordache, que és fact-checker de política i discurs d'odi a Verificat. Serena, molt bona feina, moltíssimes gràcies.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres, adéu.
Vinga, que avui hem parlat d'aquesta islamofòbia a les xarxes socials. Arribem al punt de les 4, connectem amb la Sandra Gómez amb totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora i el de la tornada que cau de les 4 avui amb l'actriu Gemma Brió, amb La filla de l'est, l'obra que parla del genocidi que es va viure als Balcans ara fa gairebé 30 anys. Fins ara.